Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Negociacions in extremis entre Esquerra i el PSC per salvar els pressupostos. Aquest migdia s'han reunit i aquesta tarda hi han tornat Jordi Fortià.
A tres dies per la votació dels comptes al Parlament, el govern insisteix que vol tramitar-los i es resisteix a retirar-los, com li demana Esquerra. La portaveu Sílvia Paneque ha demanat poder negociar en privat i prudència.
Aquests últims dies o aquestes últimes hores és un tema important i, per tant, permeti-me que en nom del govern no només traslladi aquesta responsabilitat, sinó la necessitat de prudència en aquestes hores i en aquests dies. Responsabilitat i prudència.
El sector educatiu del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre tornen a sortir al carrer contra l'acord del departament amb Comissions Obreres i UGT.
La jornada ha començat amb talls de carreteres, com ja va passar ahir al Barcelonès i al Baix Llobregat. Milers de mestres i professors s'han manifestat a la capital tarragonina.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
Els docents reivindiquen el prestigi de la professió, exigeixen abaixar les ràtios, recursos reals per millorar la qualitat educativa i reduir la burocràcia, així ho ha expressat Ignasi Fernández, secretari general del sindicat Professors de Secundària.
Tenim un acord de la vergonya que s'ha signat a esquenes dels mestres i dels professors de Catalunya. Tenim engrunes retributives. No baixen ràtios.
El govern espanyol alliberarà una part de les reserves de petroli de l'Estat per fer front a l'increment de preus per la guerra a l'Orient Mitjà.
La mesura forma part de l'acord dels 32 estats membres de l'Agència Internacional de l'Energia i que preveu alliberar 400 milions de barrils, el doble que ara fa 4 anys. Sara Hessen és la ministra de Transició Ecològica.
Vamos a estar muy pendientes de cuáles son los distintos indicadores que podemos ir viendo a lo largo de los próximos días, pero de momento solo España, Alemania, Japón y Estados Unidos somos los que hemos puesto encima de la mesa ya esta primera medida y, por lo tanto, insisto, el efecto lo tendremos que ver cuando todas las reservas, poco a poco, en las próximas semanas sean liberadas.
En cultura, del 4 al 13 de juny, el Círculo Ecuestre de Barcelona es convertirà en un gran habitatge dissenyat a mitges per referents culturals de la moda i de la gastronomia, així com interioristes.
Això és el que proposa la primera edició d'Eclèctica Barcelona. Un dels professionals participants, el xef Albert Rauric, que dissenyarà la cuina juntament amb Bàrbara Aurell, creu que la mostra estimularà la creativitat.
Jo vaig estar 11 anys amb el Ferran Adrià Albull i una de les bases va ser aquest diàleg, establir aquest diàleg amb altres disciplines, escoltar, que és la manera d'enriquir-nos i de poder entendre, no? Qui millor que un escriptor per entendre com funciona el món dels llibres i com organitzaria ell la seva biblioteca, no?
I en esport, Jordi Cervantes, la penya es vol fer amb el factor pista.
El Joventut de Badalona visita la pista de l'Unicaja de Màlaga a partir de les 8 del vespre en l'última jornada de la segona fase de grups de la Champions League FIBA. Els verdinegres en tenen prou amb una derrota per menys de 4 punts per acabar primers del seu grup i gaudir d'aquest factor pista favorable en els quarts de final de la competició. I el Barça ja està preparat per jugar demà a la tarda a la tornada als vuitens de final de la Champions contra el Newcastle. Els blaugranes necessiten el triomf per superar l'eliminatòria.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, una situació ben i ben plàcida la que estem tenint aquest dimarts i és que la temperatura ha tornat a pujar moltes ganes, sempre amb domini del cel clar i només amb alguns núvols que s'han anat passejant de forma local per la costa. També podem dir que al llarg d'aquesta nit, també el dimecres al matí, de núvols en tornarem a veure més. Per una banda, de baixos, boires, que es formaran a la Vall de l'Ebre, també a la Plana de Vic, en alguns racons de la Vall del Llobregat i també de les fondalades de Girona. I per una altra banda, alguns núvols a la costa, molt més abundants a primeres hores del dimecres a la costa barcelonina i al delta de l'Ebre. Atenció perquè durant la tarda hi haurà un tomb a la situació a la costa i a Girona, amb molts núvols. A Girona fins i tot amb alguns ruixats, especialment entre la Garrotxa i el Ripollès. I ja més sol quan més cap a les comarques de Ponent, on la temperatura no variarà. Compte arran de mar perquè el vent també es reforçarà, fent baixar de cop la temperatura a últimes hores del dimecres. N'estem pendents a la xarxa?
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. La principal complicació pel que fa a la mobilitat la situem a l'autopista AP7, on a primera hora de la tarda hi ha hagut una topada entre un tot terreny, un camió, una furgoneta en sentit sud, en sentit Barcelona. Queda encara un sol carril obert, estan els vehicles pendents de ser retirats i això és el que va originant cues que a poc doncs, van a més. Ara mateix serien uns 8-9 quilòmetres entre Massanet i Hostalric, tot aquest tram de l'AP7, com dèiem, aturat en sentit sud. És la principal incidència ara mateix de la xarxa viària, perquè en general es pot anar circulant més o menys bé. Hi ha alguns altres punts amb lentitud, amb volum de trànsit, alguna aturada puntual, és el cas de la C-59, especialment el tram de Palau, Solità i Plegamans, en sentit nord, també la Nacional 2, a l'altura de Mataró, en els dos sentits de la marxa, o l'entrada per la C-58, com cada tarda, entre Torre Baró i el Nus i de la Trinitat. És tot de moment, bona tarda.
A Catalunya tenim tot tipus de butaques. I a totes ens hi emocionem. Aquest 21 de març omplim-les fins que no quedi cap butaca buida. 21 de març, cap butaca buida. Més informació a capbutacabuida.cat.
What is jazz? Vine a descobrir què és el jazz a Terrassa. Del 6 al 27 de març, prop de 60 activitats al 45è Festival Jazz Terrassa. Figures internacionals, talent de casa i noves veus per a un jazz en constant evolució. Diversitat i llibertat creativa en un festival diferent, trencador i atrevit. Més informació a jazzterrassa.org.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Negociacions in extremis entre Esquerra i el PSC per intentar salvar els pressupostos. Aquest migdia s'han reunit i aquesta tarda hi han tornat.
Per part del govern hi assisteix el conseller Albert Dalmau i també hi són presents els dirigents del PSC, Lluís Amoret i Ferran Pedret. I a la delegació d'Esquerra hi ha Lluís Salvador, Isaac Albert i Mercè Pastor. Els republicans mantenen la seva esmena a la totalitat i el govern es manté ferm en la intenció de no retirar els comptes. Si res no canvia, aquestes dues posicions portarien al Parlament aquest divendres a rebutjar els pressupostos de 2026. En el punt de mira hi ha la recaptació del 100% de l'IRPF, que depèn del sí de Madrid, un sí que ara mateix es veu encara lluny.
L'única opció que li queda al PSC és acabar retirant els pressupostos per salvar la legislatura, tot i que en públic s'hi resisteixen.
Amb això s'allargarien uns mesos les negociacions, però els socialistes voldrien garanties que Esquerra continua negociant i que, com a mínim, els suplements de crèdit per pagar les nòmines dels funcionaris tiressin endavant.
De moment, però avui, la portaveu Sílvia Paneque ha demanat poder negociar en privat i prudència. Mont Carvajal.
El govern i Esquerra Republicana mantenen i mantindran reunions fins a l'últim moment de divendres per intentar sortir de l'atzucac dels pressupostos. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha negat que fos un error presentar-los al Parlament sense tenir prou suports per aprovar-los, ha descartat retirar-los i ha demanat poder negociar en privat i prudència.
En moments, com els deia, doncs, d'aquests últims dies o aquestes últimes hores, és un tema important i, per tant, permeti-me que en nom del govern no només traslladi aquesta responsabilitat, sinó la necessitat de prudència en aquestes hores i en aquests dies. Responsabilitat i prudència.
Paneque ha advertit Esquerra que sense pressupostos 9.100 milions no podran dedicar-se als serveis públics, sinó que aniran a amortitzar deute.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El segon dia de protestes del sector educatiu es concentra al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La jornada ha començat amb talls de carreteres, com ja va passar ahir al Barcelonès i al Baix Llobregat.
En aquest cas s'han concentrat els accessos de l'AP2 i la Nacional 240 a Montblanc i a l'A27 a l'altura del Port de Tarragona. Milers de mestres i professors s'han manifestat a la capital tarragonina.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
Segons els sindicats convocants, la protesta ha plegat uns 10.000 manifestants, mentre que els cossos policials l'han xifrat en 4.000. S'han concentrat a la Imperial Tàrraco, des d'on han començat la marxa pujant per la Rambla Nova i fins a arribar a la plaça de la Font sobre les dues del migdia. En el moment en el qual els professors han passat per davant de la seu d'UGT i Comissions Obreres, s'han aturat i s'han escoltat crits de fora a fora, traïdors i esquirols, deixant clar que el sector no està conforme amb l'acord que han assolit govern i aquests sindicats. En el transcurs també s'han escoltat càntics contra el mateix govern, contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, de qui han demanat la dimissió, i contra la consellera Sílvia Paneque, a qui han titllat d'irresponsable per negar-se a negociar. Els docents reivindiquen el prestigi de la professió, que asseguren estar en decadència. Exigeixen abaixar les ràtios, recursos reals per millorar la qualitat educativa i reduir la burocràcia. Així ho ha expressat Ignasi Fernández, secretari general del sindicat Professors de Secundària.
Tenim un acord de la vergonya que s'ha signat a esquenes dels mestres i dels professors de Catalunya. Tenim engrunes retributives. No baixen ràtios.
Els docents deixen clar que la vaga continuarà mentre no hi hagi negociació.
Més coses. El Consell de Ministres ha aprovat alliberar una part de les reserves de petroli que té l'Estat per fer front a l'increment de preus derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. Una decisió que ha pres quan encara està acabant de negociar el pla de resposta que validarà divendres en una reunió extraordinària i que presentarà el president Pedro Sánchez. Jordi Casino.
En total, Espanya posarà al mercat poc més d'11 milions de barrils entre benzina i gasoil i que permetran esmorteir una pujada de preus que, tot i això, l'executiu ha volgut deixar molt clar que està sent molt inferior al que es va registrar durant l'inici de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Una decisió que ha pres atenent a l'acord que van prendre els 32 estats membres de l'Agència Internacional de l'Energia i que preveu alliberar-ne 400 milions, el doble que ara fa 4 anys. Sara Ahesen és la ministra de Transició Ecològica.
Vamos a estar muy pendientes de cuáles son los distintos indicadores que podemos ir viendo a lo largo de los próximos días, pero de momento solo España, Alemania, Japón y Estados Unidos somos los que hemos puesto encima de la mesa ya esta primera medida y, por lo tanto, insisto, el efecto lo tendremos que ver cuando todas las reservas, poco a poco, en las próximas semanas, sean liberadas.
Pel que fa al pla que aprovarà i que es presentarà divendres, el govern espanyol continua assegurant que combinarà mesures estructurals i conjunturals per protegir els ciutadans més vulnerables i també els sectors més afectats per la pujada de preus, com ara els transportistes, els pagesos o els pescadors.
Mentrestant, sobre el terreny, Israel assegura haver matat el cap de la seguretat iraniana en els últims bombardejos, mentre Donald Trump critica que els líders europeus que han recolzat l'ofensiva contra Iran no participen en la missió d'Hormuz.
L'Iran, per la seva banda, està responent amb atacs als Emirats Àrabs Units, cosa que agreuja el subministrament energètic. Les operacions segueixen aturades al jaciment de gas de Shah i un incendi al Golf d'Oman posa en risc l'exportació de petroli en l'únic canal que li queda disponible a l'empresa estatal, cosa que pot agreujar la crisi que ha disparat els preus de l'energia.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I el govern també ha aprovat avui desplegar la llei de l'esclerosi lateral amiotròfica. Això permetrà oferir ajuts d'entre 5.000 i 15.000 euros mensuals per atenció especialitzada a domicili i les 24 hores a les persones amb dependència extrema.
A Catalunya, de la mesura se'n podrien beneficiar unes 200 persones. Ara bé, els experts alerten de la mancança existent de professionals que puguin fer aquesta atenció als malalts. Ho explica Esther Sallés, directora general de la Fundació Catalana Adela Miquel Valls, en declaracions la xarxa.
No hi ha cuidadors, els que hi ha preparats estan preparats per atendre la dependència, però no per atendre a persones en fases avançades de la L, que requereix d'uns coneixements més infermers, més, diguem, de l'entorn de l'auxiliar d'infermeria, perquè ens entenguem, no? Perquè, clar, el malalt d'ELA porta una tràqueo, porta ventilació i té problemes de deglució, de respiració.
Sallés ha avançat que ja treballen amb el Departament de Salut per crear cursos acreditats que permetin formar a sanitaris per atendre les necessitats dels malalts d'ELA.
I encara una darrera qüestió. Toni Comín torna a negar les acusacions d'assetjament sexual i psicològic després que s'hagi filtrat una resolució del Parlament Europeu, segons la qual hi ha proves.
Una resolució que ha avançat el diari Ara i que apunta que hi ha diversos testimonis creïbles que avalen la denúncia. En un comunicat, Comín nega aquesta acusació i assegura que disposa de proves per demostrar la seva innocència.
Tres de cada quatre periodistes utilitzen la intel·ligència artificial en el seu dia a dia, ho diu un estudi del Col·legi de Periodistes de Catalunya que analitza l'impacte de la IA a les redaccions. Els professionals de la informació experimenten amb aquesta nova eina, però són conscients que cal verificar. Diego Mayor.
Els periodistes utilitzen principalment la intel·ligència artificial per fer transcripcions d'àudio, per buscar informació i documentar-se, i per redactar textos. L'enquesta s'ha fet a més d'una cinquantena de professionals de la comunicació que majoritàriament afirmen que la IA els permet estalviar temps i incrementar la productivitat. Tot i això, els preocupa la fiabilitat i els biaixos de la informació que els proporciona, així com els drets d'autor. Pel degà del Col·legi de Periodistes Joan Maria Morrus, la IA és una eina útil però que cal verificar.
La intel·ligència artificial, jo crec que estem tots en el mateix sac d'opinió si diem que és una eina extraordinària, però continua sent una eina, i el centre del periodisme continua sent el mateix de sempre, que és el compromís amb la veracitat, amb la ciutadania i amb la qualitat democràtica de la informació. I això és especialment important en un moment en què la desinformació circula amb una velocitat enorme i que els continguts que es generen automàticament poden confondre encara més l'ecosistema informatiu.
L'enquesta apunta que el nivell de formació ni a les redaccions és baix o mitjà, tot i que la seva aplicació ja és una realitat.
Més coses. Aquesta primavera es presenta de nou complicada per les persones amb al·lèrgia respiratòria, i és que les fortes pluges dels darrers dies han comportat intenses pol·linitzacions.
Aquest matí, l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals a la Universitat Autònoma de Barcelona ha presentat la previsió pels pròxims mesos.
Televisió de Sabadell, Elisa Castellseguer.
El Departament de Biologia de la UAB i la Xarxa Aerobiològica de Catalunya han anunciat que aquesta primavera serà de les temporades més dures pels al·lèrgics. Les fortes pluges d'aquests darrers mesos han comportat intenses pol·linitzacions des de mitjans de febrer. En la presentació d'avui s'ha deixat clar que amb el canvi climàtic actual aquesta situació cada cop anirà més. La professora Jordina Belmonte ha declarat que pot ser que la ciutadania desenvolupi algun tipus d'al·lèrgia que no coneixia fins ara.
A mi el que em preocupa d'aquests anys amb tant i tant de pol·len, i aquests últims anys ens està passant que tot ve molt concentrat, és persones que mai han tingut al·lèrgia, això em podria passar a mi mateixa, que a l'haver-hi aquestes concentracions tan grosses, finalment el teu cos diu, bueno, va, doncs ara m'empipa, i que es tornin al·lèrgics.
La professora també ha recomanat dur mascareta i ulleres com a barreres físiques. Aquesta malaltia representa una preocupació per la salut pública a Catalunya, que es veu agreujada per l'absència d'un diagnòstic clar, constants visites a urgències, hospitalitzacions i falta de tractaments adequats.
I neix l'Associació Catalana de la Indústria d'Insectes per donar visibilitat i veu a un sector emergent. La formen 7 empreses joves d'arreu de Catalunya que es dediquen a la cria d'animals com grills o mosques soldat. Avui l'associació s'ha presentat a Vic, on té la seva seu. El 9FM, Marcel Puig.
7 empreses productores d'alimentació amb insectes han creat Indicat, l'Associació Catalana d'Indústria d'Insectes. Aquesta nova entitat neix amb l'objectiu d'impulsar un sector emergent. Vol donar resposta de manera conjunta als principals reptes tècnics i normatius d'una activitat que encara s'està definint. Salvador Montagut és el president de l'associació.
Catalunya, històricament i actualment, és una potència a nivell agroindústria. En aquests moments s'està naixent una nova i pensem que Catalunya ha de ser una potència també per aquesta nova agroindústria. Per això estem aquí, per això volem crear això i volem constituir-nos per poder tindre una veu davant de les administracions, per poder coordinar una mica totes les necessitats que pot tindre l'administració respecte a nosaltres i les nostres respecte a l'administració.
La iniciativa s'ha presentat aquest dimarts a la Casa Convalescència de Vic, seu de Creacció. La col·laboració amb Indicat s'emmarca dins la iniciativa Osona Biocircular.
En territori, el govern reforça els efectius per lluitar contra el focus de pesta porcina africana. Ho han anunciat aquest dimarts el conseller Òscar Ordeig i la consellera Núria Parlon. Vallès Visió, Albert Maspons.
La Generalitat ha decidit reforçar el personal especialitzat amb 15 nous agents del grup especial de captura cinegètica i gestió d'animals dels agents rurals. També es destinaran més drons, uns 17, per millorar la vigilància tèrmica nocturna, i es comptarà amb més de 130 efectius dels ADF per localitzar i recollir cadàvers i posar trampes. Aquesta nova fase comportarà una despesa de 5 milions d'euros, ho explica Núria Parlon, consellera d'Interior i Seguretat Pública.
Incorporem més unitats de drons que ens permet créixer en 17 agents per millorar tot el que és la vigilància tèrmica nocturna, que també és una molt bona hora per poder treballar en l'erradicació d'aquests animals.
En una primera fase, l'objectiu era la contenció de la pesta porcina africana. Ara s'enceta una nova fase, ho explica d'Agricultura, Òscar Rordeig.
El que hem de fer ara és pla d'erradicació de la zona d'alt risc i de baix risc. Portem més de 100 dies i, per tant, els objectius que ens havíem marcat des de bon principi de contenció, de blindatge de la zona zero, fins i tot a la part de Collserola s'ha aconseguit.
També s'ha explicat que el cas de Barcelona té una complexitat especial degut a l'alta densitat de població que accedeix al medi natural.
Tret de sortida de la fase final de treballs a la desviació de Sant Julià de Lòria. Aquest dimarts comença la perforació del túnel de Rocafort. Ho fa, però, amb uns 5 mesos de retard sobre el calendari previst inicialment. El cap de govern andorrà ha anunciat que, com a molt tard, l'estiu del 2027 ja estarà operatiu.
L'executiu ha destinat una partida total d'uns 26 milions d'euros en aquest projecte. Gairebé 3 anys després del seu inici es donaria per acabada aquesta desviació que es preveu clau per la mobilitat futura de tot Andorra. Així ho ha explicat el cap del govern andorrà, Xavier Espot.
Desplaçarà fora del centre de la vila de Sant Julià de Lòria els 18.000 vehicles, que es diu ràpid, 18.000 vehicles que circulen diàriament, no? I a més, evidentment, també permetrà reduir els nivells de CO2 un 41% respecte dels actuals. Per això parlava abans de millora en matèria de mobilitat, però també de millora en matèria de seguretat i de qualitat de vida pel conjunt dels lauredians i les lauredianes.
La previsió és que al juny una segona maquinària comenci a perforar a la boca nord del túnel per agilitzar al màxim possible els treballs.
En cultura, del 4 al 13 de juny, el Círculo Ecuestre de Barcelona es convertirà en un gran habitatge dissenyat a mitges per referents culturals de la moda i de la gastronomia, així com interioristes. Això és el que proposa la primera edició d'Eclèctica Barcelona. David Navarro.
A Eclèctica, el Círculo Ecuestre es dividirà en 12 espais, cadascun pensat per un interiorista i un creador cultural. En total, 500 metres quadrats que es podran recórrer per un preu de 20 euros. L'itinerari passarà per cambres com la suite amb vestidor de Ricard Trench i Juana Avellaneda o el menjador de Pia Capdevila i Martina Klein. Una experiència que, com ha explicat el xef Albert Rauric, que dissenyarà la cuina juntament amb Bàrbara Orell, estimularà la creativitat.
Jo vaig estar 11 anys amb el Ferran Adrià al Bulli i una de les bases va ser aquest diàleg, establir aquest diàleg amb altres disciplines, escoltar, perquè és la manera d'enriquir-nos i de poder entendre, no? Qui millor que un escriptor per entendre com funciona el món dels llibres i com organitzaria ell la seva biblioteca, no?
El projecte, integrat en el programa de Barcelona, Capital Mundial de l'Arquitectura, es complementarà amb tallers, xerrades i altres activitats que s'hauran de reservar a banda. Les creadores esperen una afluència de 14.000 persones durant els 10 dies d'Eclèctica i ja pensen en l'edició 2027, que es farà en una altra ubicació.
I el món de la màgia es torna a donar cita als escenaris de Tarragona per 20è any consecutiu. Del 30 de març al 25 d'abril es celebrarà el Festival Teatre Màgic, que com a novetat enguany posa en valor la dona dins el sector. Tarragona Ràdio, Laia Tian.
El Festival Internacional Teatre Màgic celebra dues dècades amb destacats il·lusionistes i espectacles per a tots els públics. El plat fort d'enguany és l'actuació d'Inés la Maga, al Teatre Tarragona el pròxim 4 d'abril. El tret de sortida serà el 30 de març a tots els centres cívics de la ciutat, amb tallers al matí i espectacles de màgia a la tarda. A més, es farà un espectacle solidari a benefici d'Espercamp. La cloenda arribarà a l'Espai Jove Quesse amb una classe magistral de trucs i el cabaret màgic d'Aneix. El director artístic, el tarragoní Marc Gerard, destaca que a la ciutat ja hi ha els primers Harry Potters, que suposa la cirereta del pastís d'un festival ple d'il·lusió, fantasia i màgia.
És a dir, que ja tenim els Harry Potters tarragonins, que sapigueu que si veieu per la Rambla algú fent màgia, doncs ja, fantàstic, és la cirereta del pastís.
El certamen s'allargarà fins al 25 d'abril i totes les propostes són gratuïtes, excepte l'espectacle familiar Màgia, que tindrà un preu de 8 euros.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. En bàsquet, el Joventut de Badalona tanca la segona fase de grups de la Champions masculina avui a la pista de l'Unicaja. La penya, que arriba a aquest partit amb la moral pels núvols després del triomf davant el Barça, visita el conjunt malagueny a partir de les 8 del vespre. Els verds i negres en tenen prou, perdent per 4 punts o menys, per aconseguir el primer lloc del grup, fet que li donaria el factor camp favorable. Ferran Vinaixa, Ràdio Ciutat de Badalona.
Els quarts és una sèrie del millor de 3 partits i si la penya acaba segona, hauria d'anar a guanyar com a mínim un partit a la pista d'equips com l'AEK d'Atenes, el Galatasaray turc, el Tenerife, Le Mans francès, el Lituvo Ritas o l'Alba de Berlín. Aleix Durant, tècnic ajudant de la penya, juntament.
Han endurit la seva defensa durant la temporada, l'han anat millorant. Nosaltres també penso que controlem millor el ritme i esperem més un partit com el d'aquí que com el d'allà.
El Joventut, dada important. Alacant ha descansat 24 hores menys que l'Unicaja, que va jugar dissabte a les 6 de la tarda a la CB. I a més, els verdinegres han hagut de fer el desplaçament. El partit entre l'Unicaja i el Joventut es jugarà a partir de les 8 del vespre al Martín Carpena de Màlaga.
El Barça vol renovar Hansi Flick, que té clar que el conjunt blaugrana serà el seu últim club. El tècnic alemany i els jugadors del conjunt blaugrana, que avui han rebut la visita del president electe Joan Laporta, estan centrats en el partit de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions de demà al Camp Nou contra el Newcastle, després de l'empat a Anglaterra. Escoltem a Flick després que avui Laporta hagi explicat a Catalunya Ràdio que volen renovar-lo fins al 2028. Flick té clar que es retirarà com a tècnic del Barça.
Que tinc aquí un gran equip i el suport de tothom aquí a Barcelona, tot això és fantàstic, però al cap i a la fi és futbol i jo sempre intento donar-ho tot per aquest club, per aquest equip, estic aquí per ells, per ajudar-los a assolir el màxim nivell, però al final és això i ja veurem. Jo crec que tenim molt de temps pel davant i no tinc
going to another place or like that, no?
No estic pensant en anar-me'n a un altre lloc ni res per l'estil, no? Estic aquí i serà el meu últim club, la meva última feina, i estic molt content.
Com dèiem, el Barça ja està preparat per jugar demà el partit contra el Newcastle, demà a la tarda, a 6:45 de la tarda, en aquesta tornada dels vuitens de la Champions. Pau Cubarsí, el jugador blaugrana, diu això del partit de demà.
Un partit de Champions, sempre en el camp hi ha els millors, t'enfrontes contra els millors jugadors del món quasi cada partit, i sí que sempre trobaràs davanters d'alt nivell, però no, per mi no és un problema enfrontar-me, per exemple, un jugador que sigui més ràpid o més corpulent, sinó em fixo en mi mateix, en els punts forts que puc treure del partit, com me puc mentalitzar per començar el partit de la millor manera possible i sempre donar-ho tot.
I en tenis taula, la superdivisió masculina, s'està jugant aquesta tarda el partit del Borges Vall, que recupera el partit de la quinzena jornada. Ho fa a la pista del Pontevedra i el resultat en aquests moments de partit és que el conjunt de les Garrigues ha d'intentar guanyar per superar o per arribar a la zona de playoff. Com dèiem, el partit està encara en joc amb una victòria per cada equip.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Cossos en llibertat. 12 ciutats com a escenari. Dansa Metropolitana torna del 5 al 22 de març amb més de 200 espectacles i activitats a teatres, carrers i places. Programa complet a dansametropolitana.cat.
Les esteles dels avions ens fumiguen.
Fake.
Les vacunes provoquen autisme.
Fake.
Canvi climàtic? Sempre ha fet calor.
Fake.
La Terra és plana.
Fake. Detecta les fakes de les news i trenca la cadena. Consulta diva.cat/desinformació. Diputació de Barcelona.
Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Les relacions assertives ens procuren millor autoestima.
Les relacions assertives es caracteritzen per la capacitat de comunicar-se de manera clara, directa i respectuosa, tant en l'expressió de les pròpies necessitats com en el respecte a les necessitats dels altres. Aquest tipus de relacions contribueixen a una millor autoestima perquè fomenten el respecte mutu, la comprensió i la confiança. Desenvolupar habilitats d'assertivitat pot ajudar a millorar les nostres relacions personals i professionals, així com el nostre benestar emocional.
Salut activa.
Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
A través de l'estudi d'aquest de Harvard que vam comentar l'altre dia, i ho sabem,
importància de les bones xarxes socials que ens procuren doncs, també aquest benestar, aquesta salut més integral. Clar, per poder establir aquestes bones relacions entre nosaltres hem de parlar de l'assertivitat. L'assertivitat és una actitud, és una forma de relacionar-nos amb els altres, és una forma de relacionar-nos també amb nosaltres mateixos i que es confronta amb altres dues maneres de relació, que pot ser la passiva més submisa o l'estil més agressiu. L'assertiu és aquesta capacitat de diàleg amb el altre, amb la voluntat d'entendre's, amb el respecte, en el pensar que l'altre pugui tenir raó i que tu la teva raó no és tant i que hem d'entrar en aquest punt de diàleg. I des de la voluntat de respecte mutu i d'arribar sempre a acords que finalment comporten un benestar comú.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Negociacions in extremis entre Esquerra i el PSC per salvar els pressupostos. Aquest migdia s'han reunit i aquesta tarda hi han tornat Jordi Fortià.
A 3 dies per a la votació dels comptes al Parlament, el govern insisteix que vol tramitar-los i es resisteix a retirar-los, com li demana Esquerra. La portaveu Sílvia Paneque ha demanat poder negociar en privat i prudència.
Aquests últims dies o aquestes últimes hores és un tema important i per tant permeti'm que en nom del govern no només traslladi aquesta responsabilitat sinó la necessitat de prudència en aquestes hores i en aquests dies. Responsabilitat i prudència.
El sector educatiu del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre tornen a sortir al carrer contra l'acord del departament amb Comissions Obreres i UGT.
La jornada ha començat amb talls de carreteres, com ja va passar ahir al Barcelonès i al Baix Llobregat. Milers de mestres i professors s'han manifestat a la capital tarragonina.
Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
Anna Cebrián, delegada sindical d'USTEC.
Ha estat tot un èxit, amb un 75% de seguiment. Aquest cop sense Comissions i UGT, el que demostra que no hi estem d'acord amb el que han signat amb el govern, que els demostrem que continuem en lluita, que seguirem divendres demostrant que no és el que volem, que necessitem que ens escoltin i no ens aturarem fins que això sigui així.
El govern espanyol alliberarà una part de les reserves de petroli de l'Estat per fer front a l'increment de preus per la guerra a l'Orient Mitjà.
La mesura forma part de l'acord dels 32 estats membres de l'Agència Internacional de l'Energia i que preveu alliberar 400 milions de barrils, el doble que ara fa 4 anys. Sara Hessen és la ministra de Transició Ecològica.
Vamos a estar muy pendientes de cuáles son los distintos indicadores que podemos ir viendo a lo largo de los próximos días, pero de momento solo España, Alemania, Japón y Estados Unidos somos los que hemos puesto encima de la mesa ya esta primera medida y, por lo tanto, insisto, el efecto lo tendremos que ver cuando todas las reservas, poco a poco, en las próximas semanas, sean liberadas.
En cultura, del 4 al 13 de juny, el Círculo Ecuestre de Barcelona es convertirà en un gran habitatge dissenyat a mitges per referents culturals de la moda i de la gastronomia, així com interioristes.
Això és el que proposa la primera edició d'Eclèctica Barcelona. Un dels professionals participants, el xef Albert Rauric, que dissenyarà la cuina juntament amb Bàrbara Aurell, creu que la mostra estimularà la creativitat.
Jo vaig estar 11 anys amb el Ferran Adrià al Bulli i una de les bases va ser aquest diàleg, establir aquest diàleg amb altres disciplines, escoltar, perquè és la manera d'enriquir-nos i de poder entendre, no? Qui millor que un escriptor per entendre com funciona el món dels llibres i com organitzaria ell la seva biblioteca, no?
I en esport, Jordi Cervantes, la penya es vol fer amb el factor pista.
El Joventut de Badalona visita la pista de l'Unicaja de Màlaga a partir de les 8 del vespre en l'última jornada de la segona fase de grups de la Champions League FIBA. Els verd i negres en tenen prou amb una derrota per menys de 4 punts per acabar primers del seu grup i gaudir d'aquest factor pista favorable en els quarts de final de la competició. I el Barça ja està preparat per jugar demà a la tarda a la tornada als vuitens de final de la Champions contra el Newcastle. Els blaugranes necessiten el triomf per superar l'eliminatòria.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís-Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una situació ben i ben plàcida la que estem tenint aquest dimarts, i és que la temperatura ha tornat a pujar moltes ganes, sempre amb domini del cel clar i només amb alguns núvols que s'han anat passejant de forma local per la costa. També podem dir que al llarg d'aquesta nit, també el dimecres al matí, de núvols en tornarem a veure més. Per una banda, de baixos, boires, que es formaran a la Vall de l'Ebre, també a la plana de Vic, en alguns racons de la Vall del Llobregat i també de les fondalades de Girona. I per una altra banda, alguns núvols a la costa, molt més abundants a primeres hores del dimecres a la costa barcelonina i al delta de l'Ebre. Atenció, perquè durant la tarda hi haurà un tomb a la situació a la costa i a Girona, amb molts núvols. A Girona fins i tot amb alguns ruixats, especialment entre la Garrotxa i el Ripollès. I ja més sol quan més cap a les comarques de Ponent, on la temperatura no variarà. Compte arran de mar, perquè el vent també es reforçarà, fent baixar de cop la temperatura a últimes hores del dimecres. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís-Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs bàsicament ens queda un punt amb problemes a la xarxa viària, el més destacable, bàsicament, que anàvem comentant aquesta tarda. Es tracta d'aquest accident amb diversos vehicles implicats a primera hora de la tarda a l'altura d'Hostalric, a la P7, i en sentit sud. Es manté un sol carril obert per passar, i d'aquí les aturades que no milloren continuen en uns 8 quilòmetres de cues des de pràcticament Massanet de la Selva fins a aquest punt d'Hostalric, com dèiem, en sentit sud, en aquesta autopista AP7. A banda d'aquesta incidència, sí que hem de dir que en general el trànsit ha anat estirant i millorant a la xarxa viària. Ja no queden altres cues importants a comentar. És tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Negociacions in extremis entre Esquerra i el PSC per intentar salvar els pressupostos. Aquest migdia s'han reunit i aquesta tarda hi han tornat.
Per part del govern hi assisteix el conseller Albert Dalmau i també hi són presents els dirigents del PSC, Lluís Amoret i Ferran Pedret, i a la delegació d'Esquerra hi ha Lluís Salvador, Isaac Albert i Mercè Pastor. Els republicans mantenen la seva esmena a la totalitat i el govern es manté ferm en la intenció de no retirar els comptes. Si res no canvia, aquestes dues posicions portarien al Parlament aquest divendres a rebutjar els pressupostos del 2026. En el punt de mira hi ha la recaptació del 100% de l'IRPF, que depèn del sí de Madrid, un sí que ara mateix es veu encara lluny.
L'única opció que li queda al PSC és acabar retirant els pressupostos per salvar la legislatura, tot i que en públic s'hi resisteixin.
Amb això s'allargarien uns mesos les negociacions, però els socialistes voldrien garanties que Esquerra continua negociant i que, com a mínim, els suplements de crèdit per pagar les nòmines als funcionaris tiressin endavant.
De moment, però, avui la portaveu Sílvia Paneque ha demanat poder negociar en privat i prudència. Mont Carvajal.
El govern i Esquerra Republicana mantenen i mantindran reunions fins a l'últim moment de divendres per intentar sortir de l'atzucac dels pressupostos. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha negat que fos un error presentar-los al Parlament sense tenir prou suports per aprovar-los, ha descartat retirar-los i ha demanat poder negociar en privat i prudència.
En moments, com els deia, doncs, d'aquests últims dies o aquestes últimes hores, és un tema important i, per tant, permetin-me que en nom del govern no només traslladi aquesta responsabilitat, sinó la necessitat de prudència en aquestes hores i en aquests dies. Responsabilitat i prudència.
Paneque ha advertit Esquerra que sense pressupostos 9.100 milions d'euros no podran dedicar-se als serveis públics, sinó que aniran a amortitzar deute.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Titular també de la jornada, el segon dia de protestes del sector educatiu es concentra al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La jornada ha començat amb talls de carreteres, com ja va passar ahir al Barcelonès i al Baix Llobregat.
En aquest cas s'han concentrat els accessos de l'AP2 i la Nacional 240 Montblanc i a l'A27 a l'altura del Port de Tarragona. Milers de mestres i professors s'han manifestat a la capital tarragonina.
Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
A primera hora del matí s'ha tallat la sortida a l'AP2 a Montblanc en direcció a la Nacional 240, alhora que també quedaven afectats els accessos al Port de Tarragona per la 27. Eren les protestes prèvies a la manifestació del migdia a Tarragona que des dels sindicats convocants han qualificat d'èxit. Anna Cebrián, delegada sindical d'USTEC.
Ha estat tot un èxit, amb un 75% de seguiment. Aquest cop sense comissions i UGT, el que demostra no hi estem d'acord amb el que han signat amb el govern. govern, que els demostrem que continuem en lluita, que seguirem divendres demostrant que no és el que volem, que necessitem que ens escoltin i no ens aturarem fins que això sigui així.
Reclamen que s'actualitzin els sous, una reducció de les ràtios, la necessitat de dotar de més recursos l'escola inclusiva i eliminar l'elevada càrrega burocràtica que pateixen els mestres. L'objectiu final és que el govern destini un 6% del pressupost a educació, una xifra de referència a molts països europeus i 3 punts per sobre de la dotació actual.
El govern també... Més coses, en aquest cas, el Consell de Ministres ha aprovat alliberar una part de les reserves de petroli que té l'Estat per fer front a l'increment de preus derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. Una decisió que ha pres quan encara està acabant de negociar el pla de resposta que validarà divendres en una reunió extraordinària i que presentarà el president Pedro Sánchez. Jordi Casino.
En total, Espanya posarà al mercat poc més d'11 milions de barrils entre benzina i gasoil i que permetran esmorteir una pujada de preus que, tot i això, l'executiu ha volgut deixar molt clar que està sent molt inferior el que es va registrar durant l'inici de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Una decisió que ha pres atenent a l'acord que van prendre els 32 estats membres de l'Agència Internacional de l'Energia i que preveu alliberar-ne 400 milions, el doble que ara fa 4 anys. Sara Agesen és la ministra de Transició Ecològica.
Vamos a estar muy pendientes de cuáles son los distintos indicadores que podemos ir viendo a lo largo de los próximos días, pero de momento solo España, Alemania, Japón y Estados Unidos somos los que hemos puesto encima de la mesa ya esta primera medida. Y por lo tanto, insisto, el efecto lo tendremos que ver cuando todas las reservas, poco a poco, en las próximas semanas, sean liberadas.
Pel que fa al pla que aprovarà i que es presentarà divendres, el govern espanyol continua assegurant que combinarà mesures estructurals i conjunturals per protegir els ciutadans més vulnerables i també els sectors més afectats per la pujada de preus, com ara els transportistes, els pagesos o els pescadors.
Mentrestant, sobre el terreny, Israel assegura haver matat el cap de la seguretat iraniana en els últims bombardejos, mentre Donald Trump critica que líders europeus que han recolzat l'ofensiva contra l'Iran no participin en la missió d'Hormuz.
L'Iran, per la seva banda, està responent amb atacs als Emirats Àrabs Units, cosa que agreuja el subministrament energètic. Les operacions segueixen aturades al jaciment de gas de Shah i un incendi al Golf d'Oman posa en risc l'exportació de petroli a l'únic canal que li queda disponible a l'empresa estatal, cosa que pot agreujar la crisi que ha disparat els preus de l'energia.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I el govern també ha aprovat avui desplegar la llei de l'esclerosi lateral amiotròfica. Això permetrà oferir ajuts d'entre 5.000 i 15.000 euros mensuals per atenció especialitzada a domicili i les 24 hores a les persones amb dependència extrema.
A Catalunya, de la mesura se'n podrien beneficiar unes 200 persones. Ara bé, els experts alerten de la mancança existent de professionals que puguin fer aquesta atenció als malalts. Ho explica Esther Sellés, directora general de la Fundació Catalana Adela Miquel Valls, en declaracions a la xarxa.
No hi han cuidadors, els que hi han preparats, estan preparats per atendre la dependència, però no per atendre a persones en fases avançades de la L, que requereix uns coneixements més infermers, més, diguem, de l'entorn de l'auxiliar d'infermeria, perquè ens entenguem, no? Perquè, clar, el malalt d'ELA porta una tràqueo, porta ventilació i té problemes de deglució, de respiració...
Sellers ha avançat que ja treballen amb el Departament de Salut per crear cursos acreditats que permetin formar sanitaris per atendre les necessitats dels malalts d'ELA.
Encara una darrera qüestió. Toni Comín torna a negar les acusacions d'assetjament sexual i psicològic després que s'hagi filtrat una resolució del Parlament Europeu segons la qual hi ha proves per denunciar-lo.
Una resolució que ha avançat el diari Ara i que apunta que hi ha diversos testimonis creïbles que avalen la denúncia. En un comunicat, Comín nega aquesta acusació i assegura que disposa de proves per demostrar la seva innocència.
Tres de cada quatre periodistes utilitzen la intel·ligència artificial en el seu dia a dia. Ho diu un estudi del Col·legi de Periodistes de Catalunya que analitza l'impacte de la IA a les redaccions. Els professionals de la informació experimenten amb aquesta nova eina, però són conscients que cal verificar. Diego Mayor.
Els periodistes utilitzen principalment la intel·ligència artificial per fer transcripcions d'àudio, per buscar informació i documentar-se i per redactar textos. L'enquesta s'ha fet a més d'una cinquantena de professionals de la comunicació que majoritàriament afirmen que la IA els permet estalviar temps i incrementar la productivitat. Tot i això, els preocupa la fiabilitat i els biaixos de la informació que els proporciona, així com els drets d'autor. Pel degà del Col·legi de Periodistes Joan Maria Morrús, la IA és útil però que cal verificar.
La intel·ligència artificial, jo crec que estem tots en el mateix sac d'opinió si diem que és una eina extraordinària, però continua sent una eina. I el centre del periodisme continua sent el mateix de sempre, que és el compromís amb la veracitat, amb la ciutadania i amb la qualitat democràtica de la informació. I això és especialment important en un moment en què la desinformació circula amb una velocitat enorme i que els continguts que es generen automàticament poden confondre encara més l'ecosistema informatiu.
L'enquesta apunta que el nivell de formació ni a les redaccions és baix o mitjà, tot i que la seva aplicació ja és una realitat.
Encara en la plana social, aquesta primavera es presenta de nou complicada per a les persones amb al·lèrgia respiratòria i és que les fortes pluges dels darrers dies han comportat intenses polinizacions.
Aquest matí, l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona ha presentat la previsió pels pròxims mesos.
Televisió de Sabadell, Elisa Castellseguer.
El Departament de Biologia de la UAB i la Xarxa Aerobiològica de Catalunya han anunciat que aquesta primavera serà de les temporades més dures pels al·lèrgics. Les fortes pluges d'aquests darrers mesos han comportat intenses polinizacions des de mitjans de febrer. En la presentació d'avui s'ha deixat clar que amb el canvi climàtic actual aquesta situació cada cop anirà més. La professora Jordina Belmonte ha declarat que pot ser que la ciutadania desenvolupi algun tipus d'al·lèrgia que no coneixia fins ara.
A mi el que em preocupa d'aquests anys amb tant i tant de pol·len i aquests últims anys ens està passant que tot ve molt concentrat és persones que mai han tingut al·lèrgia, això em podria passar a mi mateixa, que a l'haver-hi aquestes concentracions tan grosses, finalment el teu cos diu, bueno, va, doncs ara m'empipa i que es tornin al·lèrgics.
La professora també ha recomanat dur mascareta i ulleres com a barreres físiques. Aquesta malaltia representa una preocupació per la salut pública a Catalunya que es veu agreujada per l'absència d'un diagnòstic clar, constants visites a urgències, hospitalitzacions i falta de tractaments adequats.
I neix l'Associació Catalana de la Indústria d'Insectes per donar visibilitat i veu a un sector emergent. La formen 7 empreses joves d'arreu de Catalunya que es dediquen a la cria d'animals com grills o mosques soldat. Avui l'associació s'ha presentat a Vic, on té la seva seu. El 9FM, Marcel Puig.
7 empreses productores d'alimentació amb insectes han creat Indicat, l'Associació Catalana d'Indústria d'Insectes. Aquesta nova entitat neix amb l'objectiu d'impulsar un sector emergent. Vol donar resposta de manera conjunta als principals reptes tècnics i normatius d'una activitat que encara s'està definint. Salvador Montagut és el president de l'associació.
Catalunya, històricament i actualment, és una potència a nivell agroindústria. En aquests moments s'està naixent una nova i pensem que Catalunya ha de ser una potència també per aquesta nova agroindústria. Per això estem aquí, per això volem crear això i volem constituir-nos per poder tindre una veu davant de les administracions, per poder coordinar una mica totes les necessitats que pot tindre l'administració respecte a nosaltres i les nostres respecte a l'administració.
La iniciativa s'ha presentat aquest dimarts a la Casa Convalescència de Vic, seu de Creacció. La col·laboració amb Indicat s'emmarca dins la iniciativa Osona Biocircular.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, el govern reforça els efectius per lluitar contra el focus de pesta porcina africana. Ho han anunciat aquest dimarts el conseller Òscar Ordeig i la consellera Núria Parlon. Vallès Visió, Albert Maspons.
La Generalitat ha decidit reforçar el personal especialitzat amb 15 nous agents del grup especial de captura cinegètica i gestió d'animals dels agents rurals. També es destinaran més drons, uns 17, per millorar la vigilància tèrmica nocturna i es comptarà amb més de 130 efectius dels ADF per localitzar i recollir cadàvers i posar trampes. Aquesta nova fase comportarà una despesa de 5 milions d'euros, ho explica Núria Parlon, consellera d'Interior i Seguretat Pública.
Incorporem més unitats de drons que ens permet créixer en 17 agents per millorar tot el que és la vigilància tèrmica nocturna, que també és una molt bona hora per poder treballar en l'erradicació d'aquests animals.
En una primera fase, l'objectiu era la contenció de la pesta porcina africana. Ara s'enceta una nova fase, ho explica el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
El que hem de fer ara és pla d'erradicació de la zona d'alt risc i de baix risc. Portem més de 100 dies i, per tant, els objectius que ens havíem marcat des de bon principi de contenció, de blindatge de la zona zero, fins i tot a la part de Collserola s'ha aconseguit.
També s'ha explicat que el cas de Barcelona té una complexitat especial degut a l'alta densitat de població que accedeix al medi natural.
Un 44% de les fonts d'ozona superen el llindar de contaminació que estableix l'Organització Mundial de la Salut. A més, s'ha detectat que enguany hi ha més nitrats als aqüífers. Són els resultats del mostreig d'aquest 2026 del grup de defensa del Ter, el 9FM, Núria Esperera.
De les 172 fonts mostrejades, només 9 no han rajat, representant un 5% del total. En parla Dolors Catalán, membre del grup en defensa del Ter.
Ens hem trobat que el 44% de les fonts superen aquest límit de l'OMS, dels 50 mg per litre. Si agafem fonts que aquest any i també rajaven l'any passat, aquestes fonts, doncs un 67% d'aquestes fonts estan més contaminades aquest any que l'any passat.
Els resultats de les anàlisis mostren com han augmentat els nitrats als aqüífers, provocat per una elevada concentració en el sòl provinents dels purins. En aquest sentit, Xevi Crosses, del DGT, reivindica que tenim un país que és un abocador de purins.
Que constatem que l'agroindústria del porc fa servir el nostre país com un abocador de purins, que escampar purins no és fertilitzar el sòl, sinó contaminar la terra, que es tracta d'una activitat industrial i, per tant, caldria tractar els seus residus en lloc d'abocar-los al sòl.
Pel que fa a les tres fonts més contaminades, la primera és la font de la Gana de Call d'Atenes, seguida de la font de Gallissans de Santa Cecília de Voltregà i la font de Santa Cecília del mateix municipi.
I aquesta tarda s'ha presentat per primera vegada en un acte al monestir de Montserrat la nova programació de Setmana Santa d'aquesta casa, la xarxa de comunicació local. Una programació que combina contingut litúrgic, cultural i social. Entre ells es destaca, per exemple, el documental Abats del Món o Natura Sagrada. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. Per aquesta Setmana Santa, la xarxa ha fet una selecció molt curosa amb l'objectiu d'oferir una programació que posa de rellevància la tradició litúrgica i cultural de casa nostra, a més de vessants socials. S'oferirà la retransmissió de més de 20 actes litúrgics, entre ells molts des de Montserrat. A més, es destaca la retransmissió en directe de la processó de Tarragona, a càrrec de TAC12. Pel que fa als documentals, hi trobem Abats del Món, també Pere Casacoberta, Esprint Trencat, en col·laboració amb el Nou TV, i Perspectiva, una manera de viure, en col·laboració amb Ràdio Televisió Cardedeu. Núria de José, consellera delegada de la Xal, destacava així la importància d'aquesta nova programació per Setmana Santa.
La vinculació de la xarxa a Montserrat tant a través dels programes litúrgics com d'altres és una tradició de fa molt de temps, i per tant, com que aquesta Setmana Santa oferíem un paquet important de continguts tant litúrgics com de cultura popular que arrelen d'alguna manera a partir de la tradició catòlica i cristiana de casa nostra, doncs vam pensar que era una bona ocasió per venir aquí.
D'aquesta manera es reafirma el paper capdalt de les televisions locals per retransmetre i explicar el que passa i com es viu la Setmana Santa als nostres municipis.
En cultura, del 4 al 13 de juny, el Círculo Ecuestre de Barcelona es convertirà en un gran habitatge dissenyat a mitges per referents culturals de la moda i de la gastronomia, així com interioristes. Això és el que proposa la primera edició de l'Eclèctica Barcelona, David Navarro.
A Eclèctica, el Círculo Ecuestre es dividirà en 12 espais, cadascun pensat per un interiorista i un creador cultural. En total, 500 metres quadrats que es podran recórrer per un preu de 20 euros. L'itinerari passarà per cambres com la Suite en Vestidor, de Ricard Trench i Juan Avellaneda, o el menjador de Pia Capdevila i Martina Klein. Una experiència que, com ha explicat el xef Albert Rauric, que dissenyarà la cuina juntament amb Bàrbara Orell, estimularà la creativitat.
Jo vaig estar 11 anys amb el Ferran Adrià al Bulli, i una de les bases va ser aquest diàleg, establir aquest diàleg amb altres disciplines, escoltar, perquè és la manera d'enriquir-nos i de poder entendre, no? Qui millor que un escriptor per entendre com funciona el món dels llibres i com organitzaria ell la seva biblioteca, no?
El projecte, integrat en el programa de Barcelona, Capital Mundial de l'Arquitectura, es complementarà amb tallers, xerrades i altres activitats que s'hauran de reservar a banda. Les creadores esperen una afluència de 14.000 persones durant els 10 dies d'Eclèctica i ja pensen en l'edició 2027, que es farà en una altra ubicació.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali en bàsquet. El Joventut de Badalona tanca la segona fase de grups de la Champions masculina avui a la pista de l'Unicaja. La penya, que arriba aquest partit amb la moral pels núvols després del triomf davant el Barça, visita el conjunt malagueny a partir de les 8 del vespre. Els verd i negres en tenen prou, perdent per 4 punts o menys per aconseguir al primer lloc del grup, fet que li donaria el factor camp favorable. Ferran Vinaixa, Radio Ciutat de Badalona.
Els quarts és una sèrie del millor de 3 partits i si la penya acaba segona, hauria d'anar a guanyar com a mínim un partit a la pista d'equips com la de Cada Atenes, el Galatasaray turc, el Tenerife, Le Mans francès, el Litubor Ritas o l'Alba de Berlín. Aleix Durant, tècnic ajudant de la penya, parla de l'enfrontament.
Han endurit la seva defensa durant la temporada, l'han anat millorant. Nosaltres també penso que controlem millor el ritme i esperem més un partit com el d'aquí que com el d'allà.
El Joventut, dada important, ha descansat 24 hores menys que l'Unicaja, que va jugar dissabte a les 6 de la tarda a la CB. Els verds i negres han hagut de fer el desplaçament. El partit entre l'Unicaja i el Joventut es jugarà a partir de les 8 del vespre al Martín Carpena de Màlaga.
L'actualitat del Barça passa per la renovació de Hansi Flick, que té clar el conjunt blaugrana que serà el seu últim club. El tècnic alemany i els jugadors del conjunt blaugrana, que avui han rebut la visita del president electe Joan Laporta, estan centrats en el partit de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions de demà al Camp Nou contra el Newcastle, després de l'empat a Anglaterra. Joan Laporta, el president electe, ha explicat a Catalunya Ràdio que volen renovar a Flick fins al 2028. Pel que fa al partit, es jugarà demà a 6:45 de la tarda al Camp Nou i el Barça s'espera amb ganes per intentar superar l'eliminatòria davant el conjunt anglès. Escoltem el central del Barça, Pau Cubarsí.
Un partit de Champions sempre en el camp hi ha els millors, t'enfrontes contra els millors jugadors del món quasi cada partit i sí que sempre trobaràs davanters d'alt nivell, però no, per mi no és un problema enfrontar-me, per exemple, un jugador que sigui més ràpid o més corpulent, sinó em fixo en mi mateix, en els punts forts que puc treure del partit, com me puc mentalitzar per començar el partit de la millor manera possible i sempre donar-ho tot.
A Primera Federació, el Nàstic de Tarragona afronta els darrers 10 partits de la temporada amb l'objectiu d'assegurar-se la permanència. 30 punts en joc i el Nàstic, actualment amb 34, hauria d'arribar a la forquilla dels 46 o 48 punts. El president del Nàstic, Lluís Fàbregas, en una entrevista a Tarragona Ràdio, ha dit que l'objectiu en l'arribada de Pablo Alfaro a la banqueta grana és per sumar els punts necessaris per mantenir la categoria.
Sobretot, doncs, sumar més freqüència de la que hem anat sumant fins ara. Aquest és l'únic objectiu que hi ha. Estem en una situació complexa, inesperada, no prevista, i el que esperem és doncs, sumar per sortir de la posició complexa que estem i tirar el més amunt possible.
I el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha confirmat que el patinatge artístic entra a formar part dels criteris del rendiment català. Això permetrà que els i les patinadores puguin compaginar estudis i competició, cosa que fins ara era molt complicat.
Això significarà poder entrar dintre del programa d'ajuts universitaris que podem durant la seva carrera per poder tenir facilitats a l'hora de desenvolupar la seva carrera universitària, també a l'hora dels serveis que dona l'alt nivell català i també entrar al futur programa d'ajuts i premis per reconeixements d'equips esportius. Apostant pel nostre projecte d'Art 360 perquè els nostres esportistes i les nostres esportistes puguin arribar el més lluny possible a l'alt rendiment.
I continua en marxa el partit de la Superdivisió masculina, recuperant el partit de la 15a jornada del Borges Vall, que visita el Pontevedra.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco, va dir-me passa't i pilla't un quinto, i al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia, ets la rehòstia, amb l'IA sa qualsevol hora, i em va dir, tete, que no tinc curro, que no tinc pasta, però jo mai li fallo els meus socis. Camila, podríem anar a dormir, que potser ja no són hores, dimecres a la nit. Oh, na, na, na. Camila, podríem anar a dormir, que se'ns ha passat la vida i no l'hem vist ni venir.
Dale, José. Venga, va.
Arriba sempre amb molta pressa, a mi m'emporta amunt i avall. És una capsa de sorpreses, quan ella hi és, man, no cessa. Quan es va mudar al meu barri, la resta va posar davant. La música topa amb el sarri-sarri des del matí.
Ja anava loca, més que jo, amb el seu sapant de por ahí. A mi m'agrada estar.
nana Camila, podríem anar a dormir, que se'ns ha passat la vida i no l'hem vist ni venir. Perquè cada cop que sento el teu lai lola a través del cel obert mentre en ganes de baixar. Perquè cada cop que sento el teu lai lola vindria a liar-me, però demà he d'anar a currar. Ja no valo que anava loca, que la Camila sempre anava loca, que anava loca, anava loca, que la Camila sempre anava loca, que la Camila anava loca, que la Camila anava loca, que anava loca, anava loca, que la Camila sempre anava loca. Camila, podríem anar a dormir, que potser ja no són hores, un dimecres a la nit.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.